I hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts a les tertúlies literàries que, conjuntament amb la Cultural Vinzeu i Ràdio Vilafranca, estem fent aquests dimecres de juliol, com cada any des de fa ja uns quants anys. Ja sabeu que convidem amb un escriptor doncs, que ha fet un llibre reconegut, aquests llibres els tria la Cultural, tota la logística la porta la Vinzeu i Ràdio Vilafranca en fa la difusió. Posa la veu que acompanya l'escriptor i posa la veu. Avui ens trobem en un marc fantàstic. De fet, cada tertúlia l'estem fent en diferents cellers. Avui estem a Jan León, a Torrelavit, aquí envoltats de vinyes, i amb el Vicenç Lozano, que és la persona que avui, amb qui avui compartirem aquesta estona per parlar de moltes coses, sobretot del tema que ell n'és un especialista, que és el Vaticà. Doncs, clar, quan ve gent de fora i veu això, diu, carai, tu estàs allà a Barcelona, tu estàs allà a Barcelona i veus que després tens un cinturó allà industrial, no sé què, i passes allò i trobes aquest paradís. A més, amb les vinyes que tenim, doncs ara que estan ja vestides amb les seves millors gales, tot esperant, mica en mica, la barema. Vicenç Lozano, com estàs?
Hola, bona tarda.
Suposo que subscrius tot això que he dit, no?
Ho subscric totalment. Realment estem en un entorn fantàstic. Vull donar les gràcies, doncs, a tothom qui ho ha fet possible, també a la llibreria, a la Cultural, i per suposat és un plaer, doncs, estar aquí entre vinyes.
Vicenç Lozano, TV3, Ciutat del Vaticà. Vicenç Lozano, TV3, Roma. Això, clar, és que quan jo vaig veure el teu llibre, com a dir, que el primer que em va venir a la memòria era aquesta imatge teva, doncs, quan cada vegada que ens feies una crònica des de Roma o des de Ciutat del Vaticà, aquest final. El Vicenç és el 84, entra a la secció d'internacional de TV3, ell és periodista, i un moment donat fas un pas endavant i diuen, necessitem algú per fer d'enviat especial, sí, al Vaticà. I tu dius, seré jo. Per què?
Sí, són molts anys, molts anys, molts records, moltes vicissituds, molts temes. No només he fet el Vaticà.
Sí, no, per descomptat.
He fet altres coses també a nivell de política internacional, d'eleccions a tota Europa, les tres guerres dels Balcans també, el tsunami d'Àsia, Estats Units, eleccions també, processos electorals, màfia, etc.
Tu ets un periodista internacional.
Sí, exacte.
Per tant,
però m'he dedicat fonamentalment, doncs, al Vaticà. Com va ser això? Doncs perquè hi havia la vacant a TV3, doncs, el tema d'Itàlia i del Vaticà, i a mi em van dir t'interessaria, i doncs un cap d'internacional que es deia August Ponsarnau, i jo vaig dir endavant. Sempre m'havia interessat la política italiana, el tema del Vaticà no el coneixia en absolut, però m'hi vaig anar vessant i m'hi vaig anar trobant a poc a poc. Va costar lo seu, sobretot al Vaticà. Itàlia ja és complexa de per si, però el Vaticà és realment, has de picar pedra,
I escolta'm una cosa, però i aleshores passes a ser allò que en dieu un vaticanista. Que clar, diguéssim, no diem uns americanistes o no diem un... No, però clar, un vaticanista, defineix-me aquesta figura.
Sí, mira, no sé si recordeu que a l'època de la Unió Soviètica els experts en la Unió Soviètica es deien kremlinòlegs,
sí,
del Kremlin,
sí. Sí.
Per què? Perquè es diuen vaticanistes. Doncs es diuen vaticanistes, o ens diem vaticanistes, perquè de la mateixa manera que per saber coses de la Unió Soviètica, del Politburó, els kremlinòlegs desxifraven aquells jeroglífics que representaven, doncs, el llenguatge del Partit Comunista en aquella època, la gestualitat davant la mòmia de Lenin, doncs, cada 1 de maig amb la desfilada. De la mateixa manera, el Vaticà, doncs, els vaticanistes, una paraula molt estranya, però és així, anem a desxifrar el jeroglífic de l'Església, que és complicadíssim. És el llenguatge florit, barroc, críptic, i en qualsevol cas un jeroglífic total dels cardenals, com parlen els cardenals. En tinc diverses mostres al llibre també, perquè es pugui veure una mica aquest procés. La necessitat aleshores d'interpretar les mirades, interpretar els silencis, interpretar allò que et diuen, els hi fas una pregunta i et diuen sí però no i tot el contrari, Saber realment, aquest és l'intríngulis del vaticanista.
És un autèntic, clar, el Vaticà, dius, home, jo tenia un professor a la facultat que definia l'Església com la primera gran multinacional de la història, és a dir, podem parlar de Coca-Cola, podem parlar ara de Microsoft, de Google, etc., diu, però, o General Motors, diu, però l'Església és la gran multinacional, diu, perquè estan a tot arreu. Ell deia, ell era una, no, no era un agnòstic, era un ateu directament, deia, a més venen fum, perquè vull dir que venen, vull dir, no és res tangible això, tu. Diu, però en canvi hi han anat perdurant. Llavors deia, aquesta perpetuïtat es fonamenta sobretot en aquesta bunkerització màxima que tenen allà al Vaticà. Perquè estem parlant de l'estat, que tu ho expliques molt bé, l'estat més petit del món, però en canvi amb uns tentacles que arriben a tot arreu. I l'estat més poderós del món alerta si s'enfronta al Vaticà. Alerta sí. Si no té a favor el Vaticà. I a més, el que dius tu, amb uns codis molt precisos i molt concrets. I amb aquell llibre, d'alguna manera, o sigui, aquell llibre que el primer que vull que em contés és la necessitat que tenies d'escriure-ho, però és que en aquest llibre ho expliques tot molt bé, és a dir, vens a explicar això, les maneres com t'has de dirigir, quan et diuen un no, que potser és un sí, quan tu veus que allà hi ha una quantitat d'informació enorme que no la pots pair mai i que en canvi potser no la podràs explicar o no la podràs acabar de certificar o no tindràs aquella dada final i t'hauràs de quedar amb aquella gran primícia que tenies, no? Tot això ha de ser realment, t'ha de crear una sèrie de fins i tot de contradiccions com a periodista, etc., que no sé si tot això, junt, tenies la necessitat d'explicar-ho d'alguna manera i el llibre aquest venia a ser com una necessitat.
Sí, jo crec que també és una mica seure al divan del psicoanalista, també.
Correcte. Jo em dono la sensació.
En molts casos ha sigut així perquè, bé, és la necessitat d'explicar com es treballa. O sigui, el llibre té diverses claus. Com treballa un periodista amb un mitjà complicat, delicat, perquè és un tema delicat. Jo sempre dic que he intentat, doncs, com a treballador de la televisió pública, que és on he treballat fonamentalment aquests últims 38 anys, el meu sou me l'han pagat tots els catalans, gent de fe, gent que no ho és, gent d'altres religions, gent agnòstica, gent atea, tots m'han pagat el meu sou. Per tant, jo crec que em devia molt de respecte envers la gent de fe, però al mateix temps soc periodista i a mi em van ensenyar a explicar les coses com són. I a vegades les coses com són és caigui qui caigui i jo reconec que hi ha coses crues que per la gent de fe els hi poden sonar com unes coses, vull dir, realment dramàtiques, perquè ho són, però no deixen de ser veritat. El llibre, per més que estigui escrit, moltes vegades sembla una novel·la, no hi ha ni una coma de ficció. Sí, jo he intentat sempre posar per davant el rigor informatiu màxim, la màxima objectivitat que es pot tenir fins al punt en què qualsevol persona la pot tenir i la màxima honestedat possible a l'hora d'escriure tot això, és a dir, no invento res aquí. Però aquesta realitat és dura,
és
duríssima, és molt dura, jo ho reconec, i evidentment supera i amb molt la ficció. I mira que s'han escrit coses al Vaticà.
Correcte.
Hi ha llegendes, hi ha pel·lícules, hi ha novel·les, etc.
I qui esperi que dius, home, un llibre sobre el Vaticà, de fet, que es diu Intrigues i poder al Vaticà, no sé si ho havíem dit, Intrigues i poder al Vaticà, editat per Pòrtic, són 400... hi ha una entrevista al final que fas 454 pàgines i tu pots dir, home, 454 pàgines parlant-me del Vaticà, això pot ser una mica... No, pots dir, és un totxo i pot ser una mica avorrit, no. O sigui, no, perquè es diuen coses sense cap tipus, o sigui, no hi ha cap concessió, és a dir, tu ets molt honest, reconeix, però clar, per exemple, o sigui, de cada 10 euros que recapten totes les diòcesis i totes les parròquies a tot el món, de cada 10 euros, això ho expliques tu, només 2 van als pobres.
Sí.
I en canvi els altres 8 van a mantenir la cúria del Vaticà. És realment escandalós. I tu dius coses com per exemple, permeteu-me que llegeixi, quan parles, és espectacular, o sigui, quan parles d'aquella persona que tu dius, escolta, estàs investigant tot el tema aquest de les orgies i de... Què hi ha d'això, no? Què hi ha d'això? I tu parles d'un testimoni, que és el que els hi munta les orgies, i diu, què vols que t'expliqui de les festes dels cardenals? en freqüento molts i conec els vicis de cadascun d'ells. Els he organitzat i organitzo, i organitzo encara tota classe de festes, des de les més elegants fins a les més salvatges orgies a base de prostitutes, noiets, transvestits i molt alcohol i molta coca. Coca de cocaïna, no Coca-Cola. Clar, això dius, m'està parlant de narcotraficants o m'està parlant de màfia... de màfia... No, m'estàs parlant, hòstia, de cardenals, tu. O sigui, en aquest llibre es llegeixen coses com aquesta. Ho dic perquè certament és tot un compendi d'anècdotes molt ben documentades per part teva, però clar, estem parlant d'això.
Sí, hem de tenir en compte també que això és una minoria a l'Església, però no, és una minoria gran.
Però
una
gran dels 2 euros als pobres i els 8 per mantenir palaus...
No, és evident. És així, és com quan parlem del tema de la pederàstia, hi ha gent que diu bueno, però és que això és una minoria de sacerdots que abusen sexualment de menors. Sí, però és que estem parlant de milers de sacerdots arreu del món que abusen de menors. Estem parlant de desenes de milers de víctimes, I per tant, vull dir, jo crec que és un tema que ha de sortir, se n'ha de parlar. S'ha de parlar de lo bo i s'ha de parlar de lo dolent. Jo sempre dic que el Vaticà he conegut la millor gent del món i he conegut gent de la qual no puc dir el mateix.
Tu has viscut episodis claus en la història de l'Església, que el mateix de l'Església Catòlica, que al mateix temps són episodis claus en la història d'Occident. Comences amb el... Quan hi vas tu ja vius tota l'època del papa polonès, del papa Wojtyła, que amb tota la seva... tu parles d'aquella operació per acabar amb el comunisme, que és una peça fonamental. Després vius... Què en podríem dir de la fase aquesta del papa Wojtyła?
Sí, això demostra molt clarament quin és el poder del Vaticà. Estem parlant de l'estat més petit del món, com tu deies abans, però estem parlant d'un estat que té una enorme influència geopolítica, i l'ha tinguda al llarg de la història. Una influència que va molt més enllà dels 1.300 milions de catòlics que hi ha arreu del món. Estem parlant d'una influència com a estat, com a estat. I, per tant, com a líder d'una de les principals religions del món, que és el catolicisme, el papa realment té una veu. Una veu que no tenen altres religions. Altres religions no tenen un líder, un únic líder. Estem parlant de les grans religions, com l'islam, com el judaïsme, com el budisme, no tenen una única veu que parli. El Vaticà el té, i a més té territori, que és un estat. Això configura realment un panorama important i una influència important al món. Una influència, vull dir, que s'ha demostrat doncs a la cimera del clima de París, s'ha demostrat doncs quan el Vaticà ha intercedit per fer possible doncs la represa de relacions diplomàtiques entre Cuba i els Estats Units durant l'època d'Obama, per aconseguir la pau amb la guerrilla de les FARC a Colòmbia. El Vaticà fa intercessió també doncs amb el tema immediació, amb el tema de Síria, de la guerra de Síria, amb el tema recurrent i complicadíssim, com una tela d'aranya, que és el conflicte del Pròxim Orient entre israelians i palestins. Tot això ja ha tingut influència al Vaticà, continua tenint influència al Vaticà per resoldre tots aquests conflictes, i per crear-ne també d'altres.
I el papa polonès era, el podríem definir,
el papa polonès
era un reaccionari.
Va fer una cosa històrica, realment. Pensem que vivíem en un món dividit en dues meitats, un món capitalista i un món comunista. El papa que provenia de Polònia, que era el país amb més catòlics dels països de l'est, és un papa que d'alguna manera, hi ha una entrevista amb Giulio Andreotti, el que va ser 7 vegades primer ministre a Itàlia, aquí al llibre, que em va acabar confessant, vull dir, realment que això havia existit, un personatge també molt cardenalíssim en molts sentits, que va existir un pacte secret entre Ronald Reagan, el president nord-americà Ronald Reagan, entre el papa Wojtyła i un personatge que era Lech Wałęsa, el president del Sindicat Solidaritat de Polònia, que va fer possible la caiguda del règim comunista del general Jaruzelski a Polònia, i que com un joc de cartes va fer possible a la llarga doncs la destrucció del mur de Berlín i la autodestrucció de la Unió Soviètica. Això és important, va canviar el panorama de la història, i ha canviat el panorama de la història contemporània. Això ho va fer el Vaticà, i ho va fer un papa, que era el papa Joan Pau II.
Estem aquí a les tertúlies literàries de Ràdio Vilafranca, al celler de Jean León, acompanyats d'un públic que està seguint amb molta atenció aquesta conversa que estem mantenint amb l'autor de Intrigues i poder al Vaticà, Vicenç Lozano, durant moltíssims anys l'enviat especial, que no corresponsal, eh? Això és una cosa que t'ha quedat a dins. Eh?
Això és una espina que porto clavada.
L'enviat especial de TV3 al Vaticà i a Roma, però tu en el llibre ja dius que vas intentar lluitar perquè és un corresponsal que visqués a Roma i que estigués allà cada dia allà tant a Roma pels afers pròpiament del que és la capital d'Itàlia, com també òbviament està al costat del que era la Cúria, però no hi va haver-hi manera, eh?
No, realment sempre hi havia prioritats. A veure, a Televisió de Catalunya, TV3, doncs tenia el seu pressupost, encara que ha viscut, diguéssim, èpoques molt més
de vaques
grasses que les èpoques actuals, òbviament. Però, evidentment, sempre hi havia unes prioritats i les prioritats doncs, eren París, Londres, Brussel·les, Washington, la Xina... Vull dir.
Però
hi ha anat molt, eh?
Vull dir, sí, o sigui, però potser va faltar una mica aquí de sensibilitat i visió, perquè és el que deies tu, perquè és que, escolta'm, el Vaticà és el Vaticà.
Sí, però bueno, jo he fet un pont aeri, vaig fer un pont aeri a Roma, Barcelona, Barcelona, Roma, i anava contínuament, sempre que hi havia alguna cosa interessant, doncs allà estava.
Després del papa polonès, ve Joan Pau I, sí, que dura 33 dies i que, home...
No, abans. Abans del papa.
Ai, abans, perdó, abans del papa. I que són 33 dies, un altre episodi que tu vas viure, no. I que a més en el llibre, clar, tots tenim aquella sensació que aquest home doncs, el van pelar, diguem-ne, no? el van assassinar. I no seria el primer, que a més tu recordes que són, hi ha 13 papes, que està documentat que aquests 13 papes que consta que se'ls van eliminar perquè feien nosa fora. I un és aquest, Joan Pau I. I aleshores tu ho expliques en el llibre, no farem un spoiler, expliques en el llibre un testimoni que tu tens i que t'acaba donant una prova fefaent, d'alguna manera, el que passa que no la pots documentar, però una prova fefaent que en tu d'alguna manera ja et convenç definitivament que aquest home doncs el van assassinar.
Sí, no farem spoilers al llibre, però jo realment així. Penseu que, tot i que el codi canònic no ho prohibeix, no es fa mai l'autòpsia del cadàver d'un papa. Hi ha papes de l'època medieval que han mort i que encara porten un punyal clavat a l'estómac, que han mort tots de mort natural, vull dir, naturalment. Aleshores, vull dir, clar, aquí doncs, a mi m'interessava molt esbrinar aquest tema i em va costar moltíssim, vull dir, treure l'aigua clara perquè vaig parlar amb moltíssima gent de l'època doncs, que vivien doncs, al Palau Apostòlic, que estaven al voltant del papa Joan Pau I, i va ser doncs, per xiripa pràcticament durant la llarga agonia del papa Joan Pau II al Policlínic Gemelli de Roma, on van a parar tots els papes, vull dir, quan tenen algun problema. Encara fa 4 dies el papa francès va ser operat per un problema també doncs, de colon doncs, a la Policlínica Gemelli. Va donar l'ocasió doncs, a aquella llarga agonia del papa, que ara li donaven l'alta, ara li donaven la baixa una altra vegada i tornava a ingressar, doncs, mesos i mesos anant i venint i passant moltes setmanes doncs, al peu de la clínica de la Policlínica Gemelli, esperant notícies doncs, de què passava fins que realment va acabar doncs, amb la mort de Joan Pau II. I allà vaig tenir l'ocasió de conèixer doncs, tot el quadre clínic de l'hospital. Les infermeres em van assenyalar un metge que havia sigut doncs, el metge, el primer facultatiu en veure doncs, el cadàver del papa. I el vam estar pressionant una pressió...
Tu i un altre col·lega, no?
Amb un col·lega italià, col·lega, sí. Una pressió que a mi em fa estar vergonya, però vull dir, realment ens ho va acabar confessant amb llàgrimes als ulls, de la mateixa manera que va dir doncs, que no havia dit res.
I clar, ja estem en aquest món d'aquests dels silencis, de l'hermetisme, de que tu preguntes i imagino que diuen, fins i tot de la manera com formules la pregunta ja et pot crear una barrera, eh? Això, és a dir, allà els periodistes massa ben vistos no estan, o sigui, més aviat...
Has d'anar molt suau.
I et va costar molt aprendre aquest matís a l'hora de com s'han de formular les preguntes, de com t'hi has d'acostar, què has de dir, què no has de dir, perquè després ells, per exemple, tu saps si et controlaven allò que tu, de la manera com tu feies les cròniques, o que explicaves, com ho explicaves, hi havia alguna certa, tu notaves...
Sí, hi ha un control.
Sí, sí, hi ha un control.
Evidentment que hi és, per determinades coses, evidentment...
Però pot ser que controlessin, diguéssim, ah, controlem doncs a les grans cadenes, no sé
no,
què,
no,
mira...
No,
controlen
no,
tot, eh?
Hi ha un control exhaustiu... Hi ha un control, també, hi ha hagut un control, òbviament...
No m'anava a dir perquè Déu-n'hi-do que dius aquí, eh?
Control a posteriori, un cop publicat.
Però que, sí.
Òbviament jo no he cursat...
Sí, sí, no, posteriori.
En absolut cap original perquè se'l miressin ni...
Ni donessin el vistiplau, està clar.
No. El Neil Obstad, no té el Neil Obstad.
A la foguera directament.
Exacte. Però, bé, sí, evidentment el periodisme sempre sol ser així. Depèn com formules una pregunta, obtens la resposta que tu esperes.
Sí.
El que passa és que el Vaticà encara és més complicat, això. Vull dir, has d'anar amb guants de seda, vull dir, has de formular tres o quatre preguntes que per tu no tenen cap interès, però que aquella persona doncs, es pot vanagloriar de lo que ha fet, de lo que ha deixat de fer, es pot esplaiar sobre doncs, la seva activitat i les seves victòries, diguéssim, en un tema concret, per acabar doncs, ficant, en un moment donat, doncs, intentar doncs, ficar doncs, la pregunta, que realment és la pregunta que t'interessa. I... com formular-la aquesta pregunta? També molta mà esquerra, perquè vull dir, jo m'he trobat amb gent que se m'ha aixecat de la cadira i ha marxat, vull dir que això m'hi he trobat, com jo, altres periodistes, que hem intentat exercir un periodisme el més independent possible dins d'aquest mitjà, el Vaticà, on un 80-90% dels periodistes acreditats són... gent religiosa.
Sí, la majoria, el perfil del vaticanista
de mitjans,
seria el
són gent de mitjans religiosos, molts d'ells, i després hi ha els grans vaticanistes, diguéssim, de mitjans internacionals.
I aquests quin és? Quin seria el perfil, Vicenç?
Depèn.
Acostumen a ser creients els periodistes que cobreixen la informació del Vaticà o tu t'has trobat també agnòstics?
Jo m'he trobat de tot, però acostumen a ser més aviat creients.
Més aviat creients.
Dels grans mitjans de països catòlics, per exemple, com Itàlia, com Espanya, com Argentina mateix, doncs solen ser catòlics practicants. I després hi ha el món anglosaxó. El món anglosaxó, diguéssim, que veu el Vaticà ja com una cosa rara, vull dir, una cosa molt llunyana, que són els que... jo m'he intentat alinear, diguéssim, més amb ells perquè són la gent més incisiva i que realment fa periodisme a dins del Vaticà.
Hi ha un altre episodi clau que és la renúncia de Ratzinger. Que, de fet, crec que hi ha un altre papa de no sé si el segle XIII, un tal Clementí, això t'ho dic perquè m'he estat informant, que també es veu que va, es va retirar, però bé, cap més, o sigui, és una cosa
contemporània, és l'únic.
I a més a més, allò que una mica diuen els manaments que el papa ha de servir Déu fins a la mort, no sé què, etcètera. O sigui, vaja, que això no era una cosa tan senzilla, de dir, escolta, plego, en un món on no plega ningú mai de res, però clar, a més a més, el papa, no? I a més a més, la manera com ho comunica, que és deliciosa, i tu expliques aquest episodi, és deliciosa, perquè és d'una sofisticació que dius, el tio ho fa amb tota... O sigui, és un intel·lectual, ell és un intel·lectual, ho reconeixia, jo no sóc un gestor, no és aquesta la meva funció, no? Jo sóc un intel·lectual, i la manera com ell comunica que renuncia, explico-t'ho, perquè és...
Sí, realment, a veure, veníem d'un pontificat del papa Joan Pau II, que ha estat el papa, diguéssim, 27 anys de pontificat, un pontificat que va ser doncs, un dels més populars de l'època contemporània, no hi ha cap mena de dubte, un papa, el primer gran papa mediàtic, diguéssim, el papa més viatger de la història, però un papa extremadament conservador. I qui li feia la doctrina conservadora? Un tal Joseph Ratzinger, cardenal Joseph Ratzinger, que després adopta el nom i és el seu successor, doncs Benet XVI. Benet XVI és una personalitat absolutament diferent, molt diferent d'aquell papa doncs, que era molt més pròxim a la gent, tot i ser molt ultraconservador, però era una persona, vull dir, que a més amb la seva llarga agonia va aconseguir, diguéssim, una imatge, diguéssim, de sofriment que realment ens feia patir a tots, a tots els periodistes. Jo recordo el jubileu de l'any 2000, realment aquell home, amb els ulls tancats, patint, doncs ens feia patir a tots, perquè vèiem que s'hi podia quedar en qualsevol moment. Ve el pontificat del papa Ratzinger, i en aquell moment esclata una cosa que hi ha un abans i un després a la història del Vaticà, que és Batilix.
Exacte.
Batilix I. L'escàndol de Batilix I, que està basat en tres pilars fonamentals. El primer pilar, l'escàndol de lluita de poder. La lluita de poder que existeix sempre al Vaticà quan hi ha un papa, diguéssim, gran, un papa doncs, que es veu la fi del pontificat. L'escàndol econòmic, quan es descobreix que a la banca vaticana hi ha un mínim de 3.000 comptes corrents que res tenen a veure amb la religió i que estan vinculats al tràfic de drogues, al tràfic d'armes, a la màfia.
Fantàstic.
I encara una tercera pota, que és l'escàndol sexual. I quan estic parlant d'escàndol sexual no parlo dels temes de pederàstia que ja s'han descobert doncs, a diversos seminaris, parròquies, etc. d'arreu del món, sinó que es descobreix que dins mateix del Vaticà hi ha un prostíbul. Hi ha un prostíbul.
Dins del Vaticà.
Fantàstic. Dins mateix del Vaticà.
Fantàstic, fantàstic.
Regentat per un mínim de dos cardenals, altres membres de la cúria, etc. Quan això ho sap el papa Benet XVI, fa tancar, evidentment, immediatament aquest prostíbul, però tots aquests escàndols li suposen una llosa sobre les esquenes de moltes tones. I aquell home, que ha intentat fer tímides reformes al Vaticà, molt tímides, però ha intentat fer-ne alguna, no se n'ha sortit, doncs acaba doncs, optant per la renúncia, perquè ell veu que és l'única possibilitat de que s'obri una petita escletxa per on pugui entrar aire fresc, i aquesta escletxa s'acaba obrint quan arriba, fa 8 anys al pontificat, l'actual papa Francesc, que intenta doncs, eixamplar aquesta escletxa, convertir-la en una finestra i que entri doncs, aire fresc finalment a l'església.
Aquí, no? Aquí, Vicenç, sí que hi ha un... Perquè, clar, Ratzinger és un tio molt, molt, molt conservador, és un integrista, i a més és un teòric, és el que deia, és una mica tot el cos ideològic de Wojtyła, l'escriu Ratzinger. Clar, aquí hi ha un component també d'una certa honestedat d'aquest home, de veure que això el supera i que, certament, doncs ja no queda cap més remei, perquè la desafecció més ja és... ja és absolut a tot el món, no hi ha cap més remei que fer alguna reforma, ell es veu incapaç de fer-ho, i d'alguna manera tu creus, perquè això també s'ha comentat, qui ha pogut haver-hi, o sigui que el nomenament posterior, l'elecció posterior de Francesc Ratzinger, doncs d'alguna manera, tot i que eren personalitats absolutament oposades, però que potser ja hi estava, ja ho veien bons ulls, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, no va fer res, no va fer res perquè hi hagués un canvi radical de pontificat, un canvi radical de filosofia, de veure... Doncs,
però tampoc va ser per impedir-ho, no?
Tampoc va impedir-ho, ni va intervenir, ell se'n va anar, doncs, es va retirar a Castel Gandolfo, i des d'allà va observar per la televisió i es va assabentar, doncs, com tots nosaltres, de qui era el papa. Uh-huh. De tota manera, sí que l'han intentat implicar a Benet XVI, sí. Aquests sectors ultraconservadors.
Ara en parlarem d'això.
L'han intentat implicar per batallar contra les reformes del papa actual.
Això tu em fas una... Em fas una denúncia de tot aquest moviment integrista, doncs, d'un integrisme radical en el si de la pròpia Església, connectat amb partits d'extrema dreta d'arreu del món, una campanya duríssima de contrarreforma, per dir-ho d'alguna manera, contra el papa francès i que es dedica, doncs, aprofitant a més les tecnologies actuals, doncs, a desacreditar el papa, fins i tot aquella paradoxa que tu també expliques, una paradoxa de fer veure que el papa no fa prou per aclarir tot l'escàndol de la pederàstia, quan és precisament una mica al revés, no? És a dir, una situació molt complicada i que fa que la figura de Francesc realment sigui una figura que, vist des d'un observador, penses, home, aquest home és una figura fràgil, perquè té molts enemics que no estan en absolut d'acord, fins i tot, des del punt de vista, diguem-ne, tampoc no molt ultra, no? Vull dir, a l'Església qualsevol canvi, fins i tot sectors més o menys moderats, que, home, aquest home potser va massa enllà. Tu veus que és una figura fràgil, realment, Francesc, que podrà fer, evidentment, que podrà fer tot el que vol, segurament no, però tu creus que realment Francesc es pot trobar amb un mur terrible que no pugui superar, o,
sí.
O hi confies? En...
No, té una certa fragilitat, a veure, vull dir, però aquesta fragilitat és relativa també, o sigui, el papa en principi sobre el paper ostenta tot el poder al Vaticà. A la pràctica no és així, i ho estem veient. A la pràctica no és així. Però no oblidem que és el primer papa jesuïta de la història. Els jesuïtes tenen una cosa impressionant amb el seu sistema educatiu i sobretot els seminaris, que és una educació d'excel·lència i una preparació doncs, molt rigorosa, però tenen una cosa impressionant, que és l'estratègia. L'estratègia. El papa francès té una estratègia claríssima dins el seu pontificat de com afrontar les reformes i, evidentment, topa amb esculls, dia sí, dia també. Esculls que d'on venen aquests esculls? Jo el llibre intento explicar-ho molt bé. El papa Francesc, en un món ultraneoliberal, com és el món actual, en un món on es van imposant a poc els neofeixismes, les dictadures, les democràcies disfressades de no se sap què, disfressades de democràcia, però que no, en el fons no ho són, no hem d'anar massa lluny. I amb un personatge que jo vull focalitzar molt, jo no sóc amic de les teories de la conspiració en absolut, d'allò de que l'home no ha arribat mai a la lluna, aquestes coses em semblen absolutament absurdes. Però sí que existeix un autèntic complot contra una figura, que és la figura del papa francès, que s'ha erigit d'alguna manera amb líder ètic i moral al segle XXI. Un segle XXI que, fixem-nos al nostre voltant, qui són els líders ètics i morals que trobem? No sé, Nelson Mandela ja es va morir, Vull dir que
estem orfes de lideratges.
Estem orfes de lideratges morals i ètics. Una persona com el papa Francesc que està doncs, a favor de les migracions, en contra de que s'aixequin murs com el mur que va aixecar Donald Trump a Mèxic o els que han aixecat a Europa per intentar evitar l'entrada doncs, de gent, de refugiats, d'immigrants, que fugen de guerres, que fugen de situacions paupèrrimes i que l'únic que intenten doncs, és allò, intentar salvar la seva família i salvar la vida. Diguem-ho ben clar. Un home com el papa francès que aboga i practica i posa en pràctica que el paper de la dona també a l'Església ha de ser diferent. Un home que diu que en contra del que han acusat fonamentalment els pontificats anteriors, que han acusat els homosexuals pràcticament de ser doncs, gent endimoniada, gent malalta, etc, etc, doncs els acull, i diu allò de qui sóc jo per jutjar aquesta gent.
Sí, que això va crear un autèntic terratrèmol a l'Església.
Un autèntic terratrèmol a l'Església, realment és així. Aleshores, aquesta figura, aquesta imatge és la imatge que no volen gent com Steve Bannon. Steve Bannon, l'home que va portar a la presidència a Donald Trump als Estats Units, és l'home que en aquests moments està treballant, finançant i assessorant i posant l'estratègia en marxa de grups d'extrema dreta arreu del món. Bolsonaro, al Brasil, a Itàlia Matteo Salvini, a Espanya Vox, a Espanya Vox, i està canviant aquest discurs feixista que tenien aquesta gent. Resulta que els feixistes són els demòcrates de tota la vida. Que els pederastes i els que ajuden a la pederàstia dins l'Església és el papa Francesc, que és el primer papa que intenta posar el fil a l'agulla per intentar erradicar aquest autèntic càncer que hi ha a l'Església. O sigui, canvien el discurs, saben fer-ho, i tenen ramificacions a dins del Vaticà en forma de cardenals importants de l'Església, que són els que estan fent, diguéssim, posant pals a les rodes en tot el projecte de reformes.
Tot aquest contrapoder que hi ha dins el Vaticà, que és com d'alguna manera és una mica... què és el poder? Doncs estudia una miqueta, ves-te'n al Vaticà, ves-te'n al Vaticà i estigues allà. I veuràs com va això. El poder, el contrapoder, les maneres, etc, etc. No em puc estar llegint el teu llibre, que m'ho he passat molt bé, Vicenç, t'ho haig de dir, que m'ho he passat molt bé llegint-lo, perquè és un tema més que m'interessava i m'ha portat aquesta petita joia que de seguida m'has dit, ostres, que és curiós perquè a l'època de Lluís XIV, estem parlant del 1700, jo recordo un treball que vaig fer a la facultat i aleshores vaig acabar sobre Lluís XIV i vaig acabar amb aquell llibre que és d'un castrato, Ato Melani, un castrato que el cardenal Mazzarino preparen, perquè, escolti, perquè Lluís XIV deia, jo sóc el rei del Monto, ho domino tot, tothom se m'agenolla i amb aquest del Vaticà no hi ha, és que no hi ha manera. El papa, no sé com, el papa que jo vull que surti no surt mai, com ho hem de fer? I envien amb aquest senyor, que era un castrato, és a dir, un cantant, que l'envien allà perquè faci d'espia. I aquest home escriu un manual que ve a ser una mica... El que escriu, perquè això és un manual, això teu, eh? Això és un manual que dius, home, a veure, me n'haig d'anar al Vaticà jo com a diplomat, em llegeixo això, jo m'ho llegiria, clarament, sí. No, m'ho llegiria clarament perquè dius moltes coses. Aquest home li envia a Lluís XIV un manual de com dirigir-se, diu, escolta, no ho estem fent bé això, o sigui, la França omnipotent, etc, allà no ens en sortirem, o sigui, o canvien l'estratègia clarament o no hi ha res a fer, i diu coses que tu les dius també, eh? Vull dir, diu coses una mica això, aquesta manera de dirigir-s'hi, no? Per exemple, aquesta manera de presentar els temes, aquesta manera de, diu, no, si vol presentar una cosa important, que sigui directament al rei, no facin a l'ambaixador, perquè això ja serà mal vist, etc. Aquests detalls que deies tu, doncs jo veig en una tribuna que no hi ha un cardenal, ja interpreto que aquí passa alguna cosa, eh? I això, tu t'has sentit reconegut amb els altres col·legues, el fet, perquè dius, ah, el vaticanista, no sé què. No, no. T'has sentit reconegut o...
No sé, no. Tampoc busco, diguéssim,
no, però un reconeixement. Però entenc, Vicenç, la pregunta és, per exemple, tu tens una notícia que saps que, escolta, això t'he calat, però potser la notícia del Vaticà, escolta, el dia que trien el papa o la fumeta blanca, això ja ho farem, tot, però el dia a dia, escolta, hi ha altres problemes al món. A vegades t'ha creat aquesta sensació una mica de frustració com a periodista,
sí,
i escolta, tinc coses aquí que són molt importants i no em feu cas.
Sí, sobretot a la televisió. La televisió, com sabeu, és imatge. I la televisió exigeix, doncs, que del que parles s'ha de veure.
A veure, ah, sí, com, correcte. Com, si no hi ha imatge, no hi ha notícies.
No, clar, com expliques el tema de la pederàstia? Com expliques molts temes d'escàndols econòmics, financers, corrupció, abusos de tota mena que s'han produït sense imatges? I a vegades, moltes vegades, tampoc sense ni tan sols una entrevista, perquè la majoria de confidents meus que parlen aquí al llibre ho fan d'una manera anònima. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè gent que sempre ha tingut aversió absolutament a sortir en públic, aversió absolutament a sortir per la televisió, a donar la seva imatge, ni tan sols el seu nom. I aleshores, doncs, esclar, jo intento, doncs, aquesta gent, doncs, que ha estat vital, diguéssim, per la meva carrera i per la meva professió, doncs intento cuidar-los també amb el llibre. Sí. I això és important. Jo no busco en absolut, vull dir, la confirmació d'altres companys, això jo admiro i he après molt d'altres companys vaticanistes, alguns, la majoria més grans que jo, que m'han ensenyat, doncs, a poder conduir en aquell entorn complex i aquest laberint vaticà.
Precisament un d'aquests companys, en aquest cas una companya, que tu li dediques un capítol, que és la Paloma Gómez Borrero, que clar, aquí la Paloma Gómez Borrero, i que tu em parles, o sigui, per qui no ho sapigués, no? Que era la corresponsal, que és a dir, la corresponsal a Vaticà eterna de televisió espanyola, a més, una persona amb unes connexions absolutes. I tu em parles molt bé, diu, tot i estar les antípodes, diguéssim, ideològiques que podríem tenir, però és aquella sensació que dius, però com a persona, aquesta persona va molt la pena. I en tu et va ajudar molt,
sí, a mi em va ajudar moltíssim. Jo quan vaig arribar al Vaticà, la primera persona que em va donar un cop de mà, diguéssim, va ser la corresponsal de Televisió Espanyola, Paloma Gómez Borrero. Jo tenia d'ella l'imatge, doncs, de les cròniques, una dona absolutament pietosa, una dona absolutament entregada, que semblava mig monja. Quan la vaig conèixer, es va trencar absolutament tot aquest tòpic. Per què? Perquè era divertida, simpatiquíssima, a mi em deia el català simpàtico, no sé per què, i jo li deia la meva mama vaticana, eh? Ens dèiem així i reiem molt.
Home, el català simpàtico ja...
El català simpàtico no sé per què.
No pareces català.
Sí, però ser simpàtico. Era, bueno, això, de Madrid, ella. I, però, bueno, jo no he sentit, no he tingut mai cap dona que m'expliqués els acudits verds que m'ha explicat la Paloma Gómez Borrero, per exemple. Però em va ajudar moltíssim, doncs, amb contactes dins del Vaticà, descobrir a poc tot aquest univers del que ja hem parlat, i que està en el llibre, i bé, doncs jo només tinc paraules d'agraïment per ella i vaig sentir molt la seva mort.
En tu t'ha canviat una mica no sé, la manera fins i tot de veure les coses, fins i tot la manera d'interpretar-les, el fet d'haver estat tant de temps informant i d'alguna manera estant tan imbuït de tot aquest món de la cúria romana?
He descobert coses, he descobert les trames del poder.
Les trames del poder, exacte.
He descobert el poder, i l'altre dia m'ho deia un catedràtic d'història de l'Autònoma, que després de llegir el meu llibre, aquest llibre es podia extrapolar amb altres institucions que hi ha en el món, i que les claus de poder coincideixen mimèticament, vull dir, amb altres històries. A mi, apropar-me al Vaticà, vull dir, m'ha servit, o sigui, el meu interès per apropar-me al Vaticà ha estat fonamentalment conèixer aquestes claus de poder i com s'abusava també d'aquest poder, que és la part d'intrigues, La part d'intrigues. Això sí que m'ha servit. Ara, com a experiència personal, què m'ha marcat més a nivell professional? M'han marcat molt més les guerres dels Balcans.
Les guerres dels Balcans, clar. I com a periodista també t'ha provocat, suposo, com a periodista, frustració en aquest sentit, no? de saber que estaves a punt o que tenies aquella notícia, que era una notícia d'un calat importantíssim i que no la podies dir, perquè la persona que et feia de confident deia, escolta, o sigui, la font s'acaba aquí, si tu, perquè el meu nom, a més, si se sabies, jo me'n vaig directament fora, perquè a més tu tenies confidents des del jardiner fins al cardenal, Clar, totes les escales, i això t'ha de crear realment frustració, saber sí, que tens notícies que són autèntiques bombes informatives i que te les has de quedar per tu, o explicar-les finalment com les expliques aquí.
A vegades fins i tot els mateixos papes, o sigui que quan estàvem en un grup reduït de dos o tres periodistes, vull dir, podien fer alguna confidència, però et deien, pobre de tu, que ho expliquis, clar. I menys que ho que diguis que ho he dit jo, vull dir que això és així, aquest off the record que es diu.
Aquests off the record són sagrats, que són sagrats.
Periodístic té aquesta terminologia, són sagrats i s'han de respectar, perquè si no acaba sent doncs un periodista denostat per tothom,
I acaba sent que ja no tens off the records, vull dir, clar, si tu un off the record, quan és un off the record,
bueno, és
sagrat,
perquè
si no, si jo explico l'off the record, tu mai més em diràs res, o sigui, perdo una font, això és així.
És el que els hi passa a les fonts informatives, que la majoria no volen parlar perquè volen seguir mantenint l'estatus que tenen i no el volen perdre per haver parlat massa amb un periodista.
Estàvem explicant perquè al final no ho hem dit, que és allò de com Ratzinger comunica que la seva renúncia, que ho fa en llatí.
Ho fa en llatí, sí.
Davant dels cardenals, i molts cardenals ni se n'enteren, teòricament haurien de saber llatí.
I periodistes, només una.
Això ho explica, sí, que només hi ha una... Però mira, periodista et diria que ho entenc, perquè allò, a mi quan llegia ho explicaves, evidentment passa, allò el llatí me'n recordo quan el fèiem a l'escola, a més sí. Jo teníem un professor que era un capellà que ens feia llatí, i a la meva escola a Montagut, realment vam sortir amb un nivell de llatí bastant alt, però clar, un nivell de llatí bastant alt a l'hora d'analitzar frases
no,
i tal.
La llengua oficial del Vaticà és el llatí, però no.
Ara, allà ho diu davant dels cardenals, els hi diuen llatí i allà uns quants es miren, però la resta ni
se n'entenen.
I de periodista només una.
De periodista només una, la de l'agència ANSA, Elisabetta, em sembla que es diu, que va ser l'única, la que va donar la notícia al món. Quan ningú es va enterar, vull dir que perquè sabia llatí, els altres, jo el meu llatí és el llatí també de l'escola, el Dominus Domine,
Més enllà
no vaig.
Per què creus que ho va fer d'aquesta manera Ratzinger? Una cosa tan transcendent com aquesta.
Perquè és una rateta de biblioteca, en el bon sentit de la paraula, és un intel·lectual, és una persona molt llegida, jo diria que és un dels grans teòlegs del segle XX actualment, dels conservadors, però pensem que ell abans no era conservador, inclús durant el Concili Vaticà II va ser dels més progressistes. Després va anar derivant i es va enfrontar amb Leonardo Boff, gran amic meu, per cert, que tinc també una entrevista al llibre, amb els teòlegs de la teologia, l'alliberament. Pere Casaldàliga, que havia amonestat pel cardenal Ratzinger a l'època de Joan Pau II, castigats... Tota aquesta gent, això ho va fer Ratzinger, però era una persona molt intel·lectual, i aleshores ho va fer en llatí perquè ell creia que això formava part d'una fórmula diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, una fórmula magistral de fer doncs, aquesta renúncia.
La teologia de l'alliberament, que va ser un moviment realment molt potent i que molts ho van veure com una possibilitat real de que l'Església connectés realment amb la gent, de donar-li un sentit molt pràctic doncs, a erradicar pobresa, injustícia, etc. Com es va viure allà al Vaticà? Com una autèntica revolució que calia d'alguna manera doncs, silenciar-la o reconduir-la o com fos? Com es va viure això?
Estàvem vivint una època d'ultraconservadorisme al món, amb Ronald Reagan a la Casa Blanca, la senyora Thatcher, a Bretanya, era una sèrie...
Era un context
ultraconservador quan es produeix, diguéssim, aquest esclat a Llatinoamèrica doncs, d'aquests autèntics guerrillers sacerdots doncs, que lluiten contra les dictadures.
I que estan a primera línia, perdona. Aquests estan a primera línia,
cardenals
de la
cúria. Són sacerdots de pobles, sacerdots de barriades, gent humil que doncs, predica la justícia i que doncs, estan doncs, lluitant doncs, en contra d'una jerarquia vaticana que els està assenyalant constantment com a, pràcticament com a gent que vol fer un cisma a l'Església Catòlica per l'esquerra. El gran artífex d'aquesta persecució va ser Josef Ratzinger com a prefecte de la Congregació de la Fe, que no és altra cosa que l'antic Sant Ofici o el Tribunal de la Inquisició, i que segueix doncs, actuant en aquests moments doncs, provocant inclús problemes al mateix papa, com hem vist ara l'últim mes.
Estem aquí al celler de Jean León, a Torrelavit, envoltats d'unes vinyes fabuloses, amb un públic que està seguint molt expectant les explicacions i els comentaris que ens està fent el Vicenç Lozano, l'autor d'Intrigues i Poder al Vaticà. Intrigues i Poder al Vaticà, no has posat subtítol, Vicenç. Podries posar màfia, corrupció i vici.
No.
O sigui, Intrigues i... No, et semblaria massa...
No, jo no sóc gens amant de fer titulars escandalosos, però, ni molt menys, ja ho és prou el contingut.
Qui se'l vulgui
llegir, que se'l llegeixi, i jo crec que amb això n'hi ha prou.
Però no seria un subtítol desenfocat, eh? És dur dir-ho així, però, o sigui, màfia, corrupció i vici, és que és el que parles, eh?
Sí.
Estem parlant de la cúria, ha de quedar molt clar que estem parlant de la cúria vaticana. Eh? O sigui, una altra cosa són això que deies tu, els capellans de poble, les parròquies, Càritas, tota aquesta gent que fa doncs una obra social i altruista i caritativa impagable. Són mons diferents. El trist és això, que tota la feina d'aquesta gent doncs queda...
Sí,
queda...
però això ve d'aquests dos últims pontificats ultraconservadors de Joan Pau II i Benet XVI, doncs que s'acaben carregant els principis del Concili Vaticà II, va generar moltes esperances a molta gent d'un canvi important a l'Església, i aquestes esperances doncs, es van veure de seguida frustrades. Absolutament. Ara el que intenta el Papa Francesc precisament són dues coses. Una, tornar a l'Església als principis de l'Evangeli, que ell mateix ho diu, que l'Església ha abandonat aquests principis de l'Evangeli, i dos, tornar al que realment es va aprovar en el Concili Vaticà II, que una Església molt més col·legiada, molt més democràtica, molt més oberta que l'Església que tenim actual.
I Vicenç, tu com a coneixedor de primera línia que ets, hem parlat dels enemics del Papa Francesc. I quins aliats té el Papa Francesc? Aliats potents?
Bé, hi ha gent que em pregunta sempre, en les conferències que faig, etc., em diuen, a veure, aquest home està molt sol, li perilla la seva vida, després en podem parlar.
Sí.
Però no està sol. Ell s'ha envoltat d'una mena de G9, que diem allà al Vaticà, que són 9 cardenals dels 5 continents, que gent que l'ajuda amb les reformes de l'Església i tal, i té suport també important doncs, de teòlegs i de gent a tot el món.
En un context com aquest, la pederàstia, amb els límits que s'estava produint, evidentment s'ha de fer una actuació contundent, ràpida i radical. Però el Papa Francesc potser li falta, o sigui, a més en compte els seus orígens i tot el seu tarannà, etc., potser li falta una mica de...
Radicalitat.
No, no, més que de radicalitat, de saber com moure's en un món tan complicat com aquest, que a vegades potser per fer un pas endavant primer has de fer un al costat, una mica al darrere... Després...
Mira,
un exemple. És a dir, tot aquest matís que dèiem del món del Vaticà, el papa Francesc, vols dir que el té molt clar en aquest sentit, perquè és un home de maneres molt dràstiques, no? És a dir, que, escolta'm, no cal anar amb, els fa anar, o sigui, no cal anar amb Mercedes cada cadernal, anem tots amb un microbús, i aleshores allà diuen... Clar, tio, dius,
sí, però mira, hi ha un exemple clar.
Microbús, eh?
Hi ha un exemple clar. La cimera, la primera cimera que es havia convocat mai al Vaticà sobre un tema concret, va convocar el papa Francesc per parlar del tema dels abusos. Jo amb aquella cimera vaig copsar diverses coses. Vull dir, evidentment, la gent que s'oposava a aquesta guerra oberta que té el papa contra els sacerdots que abusen sexualment de menors. Allà ho vaig copsar ràpidament i vaig veure un resultat final, com tothom, un resultat final d'una cimera molt tebi, on no s'aplicaven mesures molt concretes i va haver una emprenyada brutal de les víctimes i familiars de víctimes d'abusos de tot el món que estaven reunides allà al Vaticà, i es va acusar el papa Francesc de ser això, de ser molt tebi. Però passen les setmanes i què fa el papa Francesc? Doncs actua per darrere. Ell té molt clar que el tema de la pederàstia també aprofundeix les ferides i la divisió que té l'Església. No té ganes de heretar una Església molt dividida, una Església amb una imatge realment molt deteriorada, i el que intenta és salvar aquesta imatge i tornar amb una imatge d'una Església molt més propera a la gent, i intenta no aprofundim aquesta divisió entre els sectors més conservadors i els sectors més reformistes. Però què va fer al cap d'unes setmanes d'aquesta reacció final tèbia amb aquella cimera dels abusos? Doncs va nomenar a un català, Jordi Bartomeu, un sacerdot de Tortosa, que jo li dic, som molt amics, li dic que el James Bond, en plan carinyós, és el 007 enviat del papa, per investigar què? Els temes, juntament amb una comissió molt àmplia de gent, investigar els temes d'abusos sexuals arreu del món. Ell a Xile ja va aconseguir una cosa, que és que l'informe que li va lliurar amb el papa va decapitar tota la cúpula de l'Església xilena, pràcticament. Ara, actualment, aquests dies, encara abans d'ahir vaig parlar amb ell, està a Mèxic, treballant en un entorn molt complicat, perquè s'ha d'entrevistar amb víctimes, amb botxins, que realment té tela el tema, jo també m'he entrevistat amb algun, però això dia sí, dia també, i amb gent que protegeix, òbviament, bisbes, jerarquia de l'Església, i conèixer les concomitàncies o les relacions que sobretot a Mèxic té la cúpula de l'Església amb les finances i els dos principals partits que han governat sempre Mèxic, el PAN i el PAR, que tenen fins i tot clubs de pederastes en ciutats on hi participen banquers, polítics importants i membres de la cúria de l'Església mexicana, on hi ha un antecedent brutal que també l'explico al llibre, que és el de Marcial Maciel, el fundador dels Legionaris de Crist, un sacerdot que va fundar aquesta congregació ultracatòlica, ultraconservadora catòlica a Mèxic, acusat de més de 300 abusos sexuals ell mateix, i bé, que també ha provocat greus problemes durant el pontificat de Benet XVI i durant el pontificat després.
Podríem estar parlant molta estona, hores i hores, amb Vicent Lozano, l'autor d'Intrigues i poder al Vaticà, d'un autèntic manual del que és la cúria del Vaticà. Com fem sempre cada tertúlia, l'última estona, l'últim quart d'hora llarg, podeu fer preguntes. Simplement aixequeu el braç, us deixem un micro i feu les preguntes que vulgueu aquí amb el Vicenç Lozano en aquesta tertúlia literària de Ràdio Vilafranca que us estem oferint. És a dir, simplement heu d'agafar el braç, Nosaltres, si hi ha algun voluntari o voluntària ja, imagino que... Sí? Perfecte.
Sí, sí.
Home, és que és un tema aquest del Vaticà que...
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
No hem parlat, no s'ha parlat de les monges. Vull dir, he llegit el llibre, sí. I vull dir, i em va saber molt de greu el que els hi passa a les monges.
Sí, sí, perquè hi ha un petit apartat.
Gràcies.
Hi ha un petit apartat que es diu el mitú de les monges. És un tema que, del qual se'n coneix encara molt poca cosa. En coneixem la punta de l'iceberg, però és un tema que esclatarà en els pròxims mesos i sortirà molta, molta informació. Què passa, doncs, amb les monges? Les monges, en molts convents, no tots, però en molts convents, doncs, pateixen abusos laborals. Abusos laborals, estan treballant 24 hores al dia, 365 dies a l'any, no tenen ni un dia de descans, no reben moltes d'elles cap mena de paga, simplement doncs, un sostre i menjar i un llit, i res més, i ja està. Però és que a més, n'hi ha moltes que pateixen abusos sexuals també. Abusos sexuals per part de sacerdots que visiten aquests convents i per part també de mares superiores. Mm-hmm. Amb un gran escàndol, del qual se'n sentirà parlar i molt, que és que quan aquestes monges, si s'atreveixen, denuncien aquest fet amb algun dels seus superiors o s'enfronten a la mare superiora, són expulsades immediatament del convent. Són expulsades com a religioses de la congregació de la qual formen part. Es veuen, la majoria d'elles són, com sabeu, les vocacions de monges en aquests moments són gent procedent de l'Àfrica o de l'Àsia, tenen a casa seva molt lluny, els hi retenen fins i tot el passaport, els pocs diners que poden tenir, i les tiren al carrer. Acaben, algunes d'elles, jo tinc testimonis, he parlat amb algunes d'elles, acaben a les xarxes de prostitució. O sigui, monges que acaben fent de prostitutes. Jo a Roma tinc dos casos d'una noia de Sri Lanka, d'uns 30 i pico d'anys, que va acabar així, era monja, i una altra africana. Realment és un cas duríssim. No, un cas duríssim que acabarà per esclatar i que, bueno, que és un cas paral·lel, diguéssim, als casos d'abusos sexuals a menors, que ja han començat doncs, a sortir, però que encara no sabem ni la missa a la meitat, tampoc, mai més ben dit.
No, i aquesta, o sigui, un monument, màfia, corrupció, vici, dèiem, Cúria Vaticana estem parlant, màfia, corrupció, vici, i un monument a l'encobriment i a l'hipocresia. Però absolut.
Sí, és a veure, és molt dur el que ara diré jo, és molt dur el que ara diré, però realment és reconegut com un fet cada vegada més clar. A l'Església Catòlica, al Vaticà i fora del Vaticà, i al nostre voltant també la que tenim més a prop nostra, s'ha introduït una cultura dels abusos. Una cultura dels abusos. Quan estem parlant de les immatriculacions de l'Església, per exemple, mm-hmm. El tema de les immatriculacions de l'Església. Quan estem parlant dels nens robats, recordeu la història dels nens robats, quan estem parlant doncs de totes aquestes coses. Quan estem parlant de casos doncs, d'abusos per part de sacerdots, aquí al Penedès hi ha hagut casos, i molts, jo en conec alguns, que molts no han sortit mai a la llum pública i dubto que acabin sortint. Per què? Per què s'ha produït això al llarg de la història? No és una cosa de fa quatre dies, Quan arribava una criatura a casa seva, que havia estat a la parròquia amb el mossèn, i deia, no, és que m'han tocat, és que tal i qual. Què li deia la mare al pare? Primer, s'enduia una bufa, segur. I després li deia, nen, calla, que estàs parlant del sacerdot, que és una bona persona. I s'ha acabat la història. I era així. I era així. Fonamentalment ha estat així. Ha estat l'imperi de la impunitat en tots els terrenys. I aquesta impunitat que jo intento denunciar doncs, amb aquest llibre, amb fets reals i amb anècdotes, històries que jo he viscut, vull dir, és el que realment ha d'afrontar ara l'Església si vol sortir d'aquest problema. I només pot sortir d'aquest problema coneixent els fets tal com han passat, analitzant per què han passat, intentar posar doncs, fre amb tot això. Aquesta cultura dels abusos i aquesta absoluta impunitat.
Estem a la recta final d'aquesta tertúlia que estem tenint avui amb el Vicenç Lozano, l'autor d'Intrigues i poder al Vaticà. Una autèntica dissecció del que és aquest món tan fosc, tan opac i tan poderós alhora, com és el Vaticà. I estem en el torn de preguntes. Hi ha hagut una pregunta molt interessant sobre el tema de les monges. Alguna altra aportació per aquí? Si ens animem? Sí. Aquí davant, gràcies Jordi. En aquestes tertúlies, amb la col·laboració de Vinceum i de la Cultural, i que estem fent des del celler Jean León, envoltats de vinyes, un entorn fabulós. Endavant.
Sí, primer de tot, gràcies Vicenç per la teva valentia. Penso que testimonis com el teu de periodisme vital i són molt, molt necessaris. Jo no sé si hi ha dues coses que em venen al cap. Estem a Europa, estem parlant d'estats democràtics, sabem que el Vaticà no forma part de la Unió Europea, com Andorra, com altres estats que hi ha, però com persones que formem part d'Europa, aquest principi d'estat democràtic, els propis europeus, com podem concebre que l'estat Vaticà mateix no tingui un principi d'estat democràtic? O sigui, la norma que veig que tu traslades és la de que tots som iguals davant la llei, però n'hi ha uns que som més iguals que els altres. Això que va transmetre el George Orwell, diguéssim, en el seu moment, com una crítica al comunisme, doncs sembla que encara segueixi vigent. No? I per altra banda, com a última qüestió, podria preguntar-te la influència que encara hi pot haver-hi o hi ha actualment de l'Opus Dei en la nostra societat. Moltes gràcies.
Sí, a veure, jo de l'Opus Dei en parlo poc amb aquest llibre, però també hi surt, òbviament, hi surt. Per què? Doncs perquè amb l'Opus Dei doncs, hi he parlat, conec molta gent. A veure, tenim una idea també equivocada de les coses moltes vegades. Jo quan arribava al Vaticà també tenia aquesta idea, la idea de trobar-me doncs, amb uns jesuïtes progressistes i amb un Opus Dei ultraconservador. Jo us puc dir que això no és realment tampoc així, no és blanc i negre. Jo m'he trobat amb gent de l'Opus Dei que són doncs, molt oberts i m'he trobat amb gent, amb jesuïtes, que són ultraconservadors. És a dir, aquesta dicotomia que apliquem moltes vegades a l'Església, aquest anàlisi que fem més aviat basat en criteris d'anàlisi polític que podem fer doncs, els partits polítics de la nostra societat, no val per l'Església. A l'Església hi ha una gamma de grisos i el blanc i negre no és vàlid. Pel que fa a la primera pregunta, perdona, que era el tema de... És que se m'ha anat ara al sant al cap.
A mi se m'ha anat també ara el...
La primera pregunta era...
És el que passa quan es fan dues preguntes.
Sí.
No, simplement perquè el concepte d'estat democràtic.
Ah, d'estat democràtic.
Que assumim tots.
Sí.
Ja no seria, ja no
partit de l'estat del Vaticà.
Bé, l'estat del Vaticà evidentment no és un estat democràtic, el Papa només el trien doncs 115-120 cardenals, els que tenen menys de 80 anys al Col·legi de Cardenals, en el moment en què mor un Papa o renuncia un Papa. I per tant no és un estat democràtic. És una dictadura, tampoc pròpiament es pot dir una dictadura, tècnicament és una...
És el Vaticà.
Té un nom que ara no em ve, perdona, no em ve al cap, però sí, perdó, és una teocràcia, és una teocràcia absolutista. És a dir, teocràcia, no és democràcia. Teocràcia vol dir que el poder emana de Déu directament a través de l'Esprit Sant, selecciona un papa, i per tant el poder que encarna el papa és el poder de Déu a la terra, per dir-ho d'alguna manera, és la creença. És així, vull dir, al llarg dels segles ha estat així, des de la creació també l'any 29 de l'estat del Vaticà, doncs també va aplicar les normes que ja existien als antics estats pontificis.
Alguna pregunta més? Jo... No hem parlat del tema del procés, que tu també en parles, i de com el Vaticà Home, ho vull dir, agafar el que acostuma a fer en aquests casos sempre, que és mantenir-se al marge, no? Però clar, aquí hi havia un context amb una conferència episcopal espanyola molt reaccionària, a més, uh-huh. I amb els contactes que podien tenir els polítics catalans molt més limitats, potser també va faltar una miqueta allò, saber com dirigir-se amb aquestes esferes. En qualsevol cas, com el vas viure aquest episodi?
Doncs el vaig viure amb una profunda incomoditat, com molts companys meus,
sí.
Perquè les pressions que hi va haver sobre el Vaticà, i sobretot sobre la Secretaria d'Estat del Vaticà per part de l'Estat espanyol, van ser duríssimes, per tal de que l'Estat del Vaticà fes una declaració a favor de la unitat d'Espanya i en contra de la possibilitat d'un referèndum. A partir de l'1 d'octubre, les coses van canviar, no només al Vaticà, sinó en altres estats del món, perquè les imatges impactants d'aquella repressió brutal policial contra els votants en el referèndum de l'1 d'octubre també va arribar al Vaticà. I va arribar al Vaticà i va arribar el propi papa, que n'ha parlat d'aquest tema en privat. En públic no n'ha parlat mai, però en privat jo sé que n'ha parlat. Hi va haver pressions també molt fortes per part de la Generalitat perquè com a mínim el Vaticà es posicionés a favor del dret a decidir. Però el Vaticà, com tu deies, fa com totes les altres cancelleries del món, és a dir, està a favor del manteniment de l'estat quo, això no ho canviem. Si mai Catalunya pot fer un referèndum pactat i evidentment ens contem i surt el sí o surt el no i surt República Catalana, l'estat del Vaticà, com altres cancelleries arreu del món, com faran els Estats Units, com faran totes les d'Europa, etc., s'ha de reconèixer la nova república. Cosa que de moment no ha passat i que és difícil que passi. Vull dir, hi ha molta gent que em diu com és que aquest papa, que és tan estimat a Catalunya, no es posiciona amb aquest tema, perquè hi ha una anècdota que me'l vaig trobar fa 3 anys i a Santa Marta i em va dir el catalano, ja veu el catalano, jo sóc el catalano, ja veu el catalano, diu mira, no me hables del procés, háblame de Messi. Per què? Perquè està fins al gorro, és a dir, fins al gorro dels bisbes catalans que l'han anat a pressionar, de personalitats diferents de la Generalitat, del Fernández Díaz, que no ha parat des de Madrid a l'època del PP de pressionar també sobre aquest tema, etc.
Alguna pregunta més? Allà em sembla que hi ha un... Sí, vinga, l'última. L'última pregunta aquí amb el Vicenç Lozano, l'autor d'Intrigues i poder al Vaticà, un autèntic manual de com entendre aquest món tan complicat que és el Vaticà. Endavant.
Hola, bona nit. Jo veig que tot el que ens has explicat ens esgarrifa molt, però si mirem al llarg de la història, l'Església em sembla que ha estat corrupta sempre. I com que ho veiem en els llibres, els Borgi, el que feien, i a l'edat mitjana l'abat Oliva amb els contes catalans i comprant i venent, i el poder polític sent el mateix que el poder religiós, tot això ens ha semblat que ens hi hem acostumat, i ara ens esgarrifa de veure que encara ara existeix i que existeix a sota la llum del sol, i jo voldria pensar que estem com al final o al principi del final d'aquesta institució que ha tingut aquesta trajectòria des de sempre i que ara finalment potser ja és insuportable per la gent que això continuï sent així, aquesta contradicció tan bestial entre el missatge de l'Evangeli i la realitat de la pràctica. Mm-hmm. No sé, com ho veus?
El principi del final, bé, no ho sé. No sóc periodista, no tinc cap bola de vidre per poder vaticinar res. Jo crec que una institució com l'Església Catòlica, que potser és l'institució més antiga que continua al llarg de la història, que ha sobreviscut a guerres internes, a cismes, a guerres de religió diverses, a assassinats de papes, papes apòcrifs situats aquí i allà, en fi, ha sobreviscut a tot, jo crec que seguirà sobrevivint. O sigui, jo sempre dic que quan arribes al Vaticà agafa el teu rellotge i el pots deixar fora. Perquè quan entres als murs vaticans els rellotges no van al mateix ritme. El tempo que hi ha al Vaticà, vull dir, és un tempo a llarg termini, a molt llarg termini.
I és això que estàvem dient, vull dir, aquesta manera de ser del Vaticà, que és el que comentava, i té tota la raó, és a dir, dels Borgia a l'actualitat ha canviat poc això, i potser per això s'ha pogut anar perpetuant, però aquesta funció de l'Església, insisteixo, parlem de l'Església com a aparell, com a cúria, no de la funció que fan els capellans, etc., però aquesta funció de l'Església al llarg de la història com aquest aparell repressor mental, el repressor físic és l'exèrcit i el repressor mental de menjar-li el tarro a la gent, de tenir-los controlats, allò que deies tu, no diguis res, nen, no diguis res, que el capellà esqui... això ha fet molt de mal. Per altra banda, sí que, i això també ho comentes tu, ja és veritat, vull dir, el cristianisme ha donat tot una... O sigui, no s'entén estudiar la història d'Europa sense els valors del cristianisme. Això és evident.
Sí.
Això és evident. Són coses paral·leles i és molt complex, perquè són coses molt paral·leles i que moltes vegades et creen contradiccions.
Sí,
no?
Ens agradi o no, forma part de la nostra cultura. Nosaltres estem una cultura judeocristiana
Que sembla que a vegades hi ha una tendència com d'avergonyir-te'n d'això, no? Escolta'm, no.
No.
Per favor, si són uns valors fonamentals. Però, digues, perdona.
No té res a veure amb la fe, a més.
No, exacte.
És una qüestió purament cultural. És a dir, nosaltres procedim d'aquesta cultura. Jo no entenc com a les escoles actualment no s'ensenya no catecisme, que jo crec que el catecisme l'has de dependre a la parròquia,
correcte,
o l'Alcorà l'has d'aprendre doncs a la mesquita, però sí història de la religió i història sobretot de la religió del cristianisme i després doncs història de l'islam, història del judaïsme, història de les grans religions. Per què? Perquè formen part de la cultura, de la nostra cultura. Està ple de cants jueus, doncs, a pobles de Catalunya, està ple de reminiscències àrabs també i del món musulmà. Si no entenem això, com podem entendre mirar un, no sé, el retaule d'una catedral, vull dir, un retaule gòtic o romànic, vull dir, no ho podem entendre.
Estem ja fora de temps i el director em renyarà molt perquè després haurem de fer aquí una posedició que serà complicada. Ho deixem aquí, gràcies a la Cultural, gràcies al Vinzeum, gràcies a Jan León per aquest marc incomparable, gràcies a tots vosaltres que no heu deixat ni una cadira lliure, ni una cadira lliure, i sobretot moltes gràcies a tu, Vicent, ha estat un plaer.
Per mi ha estat un plaer amb aquest entorn meravellós, amb aquesta gent magnífica que m'acompanya, i moltíssimes gràcies doncs, per haver-me convidat.
Ara, qui vulgui, pot comprar el llibre del Vicent, Intrigues i poder al Vaticà, Editorial Pòrtic, i ell ens faràs una dedicatòria. Escolta, ara fes-me un final.
Quin final?
Vicenç Lozano, Ràdio Vilafranca, Torre Lavit.
Vicenç Lozano, Ràdio Vilafranca, Torre Lavit. Gràcies a tothom.